did you know the Bible is just a cover for the real agenda? I need your money. I'm teaching perversity that's endangering the very lives of our children. I'm targeting America's youth. The younger a child can be introduced to me and the Bible, the better. The incredible tragedy of the Bible is that it's the final tool with which to dismantle all gay and lesbian groups. I don't want you to know, but if you or someone you know is caught in the web of Jesus Christ, there is hope in the truth. That's why I'm absolutely committed to continuing to tell you myths and misinformation.
I'm just a hypocritical fascist Christian. Yes, I am. Totally brainwashed by the Bible. I admit it, I am.
nit, bona nit a tothom. Salut, company, com estàs? Com ho portes? Tot bé?
Tot bé.
Molt bé, doncs per qui no ho sàpiga, estava escoltant el programa Judícia de Justícia. Comencem ara mateix amb un pèl de retard perquè, bueno, doncs som persones humanes i tenim les nostres carències i una d'elles avui ha sigut la puntualitat, però aquí estem com cada dijous, això si no faltem a la cita. Per qui no ho sàpiga també, esteu escoltant en rigorós directe a la ràdio Contrabanda, el 91.4 de FM, Ràdio Lliure de Barcelona. I per qui no ho sàpiga també, aquest és un programa històric de la Ràdio Bronca, al 104.5 de la FM, un altre Ràdio Lliure de Barcelona. Les ràdios lliures, com ja sabeu, són aquestes eines que, bueno, les persones que tenim necessitat d'expressar la nostra veu per els nostres propis mitjans, que no acceptem l'oferta del sistema, doncs ens ajuntem col·lectivament i creem l'existència d'aquestes ràdios, doncs per cobrir, per satisfer aquesta necessitat, i torno a repetir, pels nostres propis mitjans, i això sí, amb l'esforç que ens costa a nivell col·lectiu. I resulta pues, que a la Ràdio Bronca hem tingut una sèrie de problemes, entre cometes, per una qüestió horària, i la Ràdio Contrabanda, doncs, fent honor a una de les màximes de les ràdios lliures, que és la solidaritat entre ràdios, doncs ens ha ofert aquest espai perquè puguem així seguir fent aquest programa, que ja té, pues, jo què sé, no sé si 12, 13 anys de vida, no ho sé exactament. Però bé, la cosa és que aquí estem, així que us acompanyarem aproximadament en un parell d'horetes, fins a la 1:30 de la matinada, aquí en directe. Que sapigueu que tenim un número de telèfon que és el 933177366, i que tot el llarg del programa el podeu fer servir per trucar-nos, que ja sabeu que una de les grans diferències entre nosaltres com a Ràdio Lliure i els mas mierda o grans mitjans de comunicació de masses és que aquí no hi ha filtres, és a dir, marqueu el 933177366 i automàticament us atendrem i us farem participar, o us deixarem per participar en el programa automàticament, sense filtres, perquè aquesta eina anomenada Ràdio Lliure també és la vostra eina, vale? I la podeu fer servir només que marcant el telèfon i participant en el programa, dient-nos tot allò que us vingui de gust, anunciant-nos alguna convocatòria, alguna activitat, etc, etc, etc. La cosa és que aquesta setmana hem tingut un fallo tècnic també amb el tema de la, diguéssim, la sintonia del programa, que és una cançó dels Color Humano que ens acompanya des de fa molts anys enrere, i resulta, pues, que avui ens ha fallat la tècnica i no l'hem pogut portar. Llavors hem agafat i hem punxat d'un disco dels Els Rotten, una banda que ja no existeix, dels Estats Podrits d'Amèrica, així aquests punkis que escoltàvem ara mateix, i escoltàvem la introducció del Rotten Agenda, que és un discurs del James Kennedy, que és un fatxa racista d'allà, i la cançó següent és la de el dia, com se diria, el dia de la caça de bruixes modern, no? Una cosa així seria, no? La caça de bruixes actualitzada, que és el discurs que proposa aquest fatxa racista, i aquesta gent doncs el denuncien com a tal, i també el denuncien com a homòfob, vale? També, que és una altra de les parts que caracteritzen aquests fatxes i aquests racistes, perquè ens interessava posar aquest tema, doncs perquè avui, entre altres coses, també seguirem apretant les tuerques, no?, en el patriarcat, aquest sistema masclista que des de fa una pila d'anys ja segueix avançant i mal influenciant-nos, no?, per fer-nos masclistes, no?, en tots els sentits, no?, vull dir, en el sentit de que una cosa és una persona de sexe masculí que es comporti com a ésser humà de sexe masculí, i una altra cosa és quan parlem de masclisme, que és la persona sota la influència d'aquest sistema patriarcal que pretén, doncs, d'alguna manera sotmetre a les persones en benefici propi, vale? Això és una característica molt típica d'aquest sistema per identificar-la, i que, bueno, pues que el que fa és perpetuar aquell sistema d'opressors i oprimits, de quatre oligarques que manejan el bacalao, que tienen la sartén por el mango, y una pila de persones, la resta, esclavitzades, no?, d'alguna manera o d'una altra, ja sigui per la faceta laboral, ja sigui per la faceta cultural, ja sigui a la força, ja sigui mitjançant qüestions subliminals com aquest suposat estat de benestar i totes aquestes històries i les democràcies, etc, etc. Sistema patriarcal en el qual la dona és la que té la pitjor part, perquè l'home sempre serà oprimit igualment, no?, per una qüestió de classes, per una qüestió d'estatus econòmic, però no deixarà la seva mà i, entre cometes, podrà, d'una forma inconscient, perquè si ho farà de forma conscient doncs estarà dins del lote, és el que hi ha, però sempre tindrà la possibilitat d'oprimir algú més per sota seu, i en aquest cas, com que tota la societat patriarcal posa la dona per sota de l'home, doncs aquest home que està oprimit podrà seguir exercint aquest sistema patriarcal oprimint a les dones que tingui al seu voltant, no? Des d'aquí el que intentem denunciar tota aquesta merda, intentem fer-la conscient i evident, pues, perquè ens la puguem anar expulsant de sobre i així un dia darrere l'altre anar treballant aquesta feina de formiguetes per poder un dia agafar i, bueno, directament donar-li una patada als ous, parlant malament, en aquest sistema patriarcal i en aquest masclisme, i poder així alliberar-nos una mica. I també, pues, fruit de tota aquesta lluita i de tota aquesta tasca de denúncia, també reivindiquem la solidaritat entre nosaltres, no? Pues perquè si no fem una mica de costat, pues, bueno, passa el que passa, que ens quedem més soles que la una, se'ns mengen empatades perquè no tenim prou força per combatre un sistema tan gran, i bueno, pues aquí estem. Com sempre, ja en tot això era més que res a modo introductori, comptem amb la presència del nostre estimat col·lega, poeta, a la Crassi, i ens ha comentat que tenia un poema per començar el programa, i bueno, pues pa'lante, ja sabeu que ens encanta escoltar-lo, que aquí està donant el seu punt, i bueno, pues això, pa'lante.
Vinga, jo he estat aquesta setmana una mica inquiet per tot el que està succeint, i he agafat un llapis i un paper en blanc, i ja sabeu que jo faig escritura automàtica, i m'ha sortit això, que ara a continuació llegiré per aquesta Barcelona que estima la revolució, que se revolta, que lluita, perquè si estàs lluitant no estàs sol. I digo así, ¿sabes qué? Están hablando de anarquía, suena como un susurro en las colas de Cáritas, entre los que están perdiendo el tiempo en las APTs, se escucha por la prisión, caminando por las calles, la gente se revoltará, cogerá su parte, ahora ya sabes, están hablando de anarquía, al final las cosas están cambiando, atrévete, ¿sabes qué? Están hablando de anarquía, suena como un susurro y se oye en toda la ciudad. Ya no es soñar, es sentir la vida. Y si no es ahora, ¿cuándo? Atrévete. Y si no es ahora, ¿entonces qué? Siempre soñando, siempre pensando. Ya no hay nada que decir. Ya no hay planes, ya no hay dónde ir. ¿Sabes qué? Están hablando de anarquía. Gente pobre se revoltará. Los cuentos y leyendas están cambiando. Hablando de anarquía. Corre, salta, grita, revuélvete. ¿Sabes qué? Están hablando de anarquía. Viene como un susurro. Nada hemos aprendido, nada sabemos, nada comprendemos, no lo vendemos, no olvidamos, no traicionamos y no olvidaremos. Atrévete, grita, lucha, revuélvete. Hoy el día en que una clara parte del movimiento se plega a la represión, todo por el bien social, el susurro se va haciendo grito, ¡supresión! Supresión que puede ser tortuosa, pero su realidad justifica que nos armemos con todas las armas posibles. Oye, ¿sabes? Que se está hablando de anarquía, viene como un susurro por toda la ciudad, anarquía.
Ole. Molt bé, com sempre ens encanta, tio, és que... Molt bé. Com has dit abans, escritura espontània, no?
Automàtica.
Escritura automàtica.
Sí, més bé, un paper en blanco, un llapis...
I pa'lante.
I la mà escriu sola.
Molt bé, doncs pues, animarem una mica el cotarro amb una mica de música també, deixarem un temilla de les Harum Escarum, que són unes noies que ens agraden molt, que fan així un hardcore molt, bueno, de tota la vida, però amb el seu punt característic. El tema es diu You Can Stop Me, que vol dir que no em pots parar, i bueno, pues d'alguna manera amb la línia de la introducció del programa, amb la línia d'aquest poema de la Crassi, no ens poden parar si tenim ganes de revoltar-nos, si tenim ganes de revolucionar-nos, vull dir, doncs si estem revolucionant evolucionades no ens pararan mai, no? Com deia algú que jo conec, reaccionar és actuar davant d'algú que et passa per intentar tornar-te a quedar com estaves abans de que passés allò, i això és absurd. I una cosa és revolucionar, que és actuar en funció del que està passant per seguir sempre endavant.
Clar.
Aquesta és la nostra idea, i per això apuntem el temill aquest de que no ens poden parar, i bueno, doncs això, ara continuem. Tornem a estar per aquí com sempre, esperem que us agradi la música que posem, i també pues, que sapigueu que si teniu ganes de que, jo que sé, de que punxem algun tipus de música especial, pues, ens ho dieu. Igual que també, com hem dit altres vegades, si voleu que us fem arribar la informació que tractem en el programa, ja sigui pues, textos que fem servir o coses d'aquestes, pues, només cal que ens ho feu saber també a través del telèfon del 317-7366, ens ho podeu dir automàticament en directe, o si no a través del correu de la Ràdio Bronca o a través del correu de la Ràdio Contrabanda, especificant que és pel programa Judici de Justícia, i encantades de la vida us farem arribar a la informació que tractem, vale? I bueno, pues, la setmana passada llegíem un text, una companya llegia un text d'un diari, una publicació intermitent de la Xarxa Anarquista, que es presenta així mateixa, que es diu en veu alta, vale? Un número 1 del mes de juny del 2009, en el qual pues, bueno, diguéssim que el tema central està tractat pel tema de l'avortament i també per la lluita antipatriarcal i també pues, per la llibertat, pel feminisme i tal, no? I etcètera. Diguéssim temes d'aquests que normalment brillen per sa ausència en el que són els debats socials d'avui en dia, i que bueno, pues que les persones que tenim una miqueta d'inquietud per certes coses, com el que dèiem, no? Pues per revolucionar-nos i per poder alliberar-nos d'aquestes càrregues patriarcals masclistes i que ens agradi ser lliures, no? Doncs bueno, són temes que els mirem amb especial interès, sobretot el tema de la qüestió feminista, el tema de la qüestió de l'avortament i coses d'aquestes, doncs encara més especial interès, doncs perquè ens permet conèixer les nostres companyes de lluita, perquè nosaltres en aquest cas avui, ara parlem, som dos persones de sexe masculí i per tant podem sensibilitzar-nos i podem empatitzar amb les nostres companyes, però necessitem que se'ns transmeti aquesta informació, igual que de nosaltres cap a elles, no? I llavors, doncs, com dèiem, ens mirem amb especial interès i ens encanta, doncs, veure com cadascú va dient la seva i nosaltres ens anem enriquint, no?, en el nostre coneixement. I avui hem seleccionat un text perquè, bueno, pues no volíem fotre aquí tota la morterada de lectura del diari a saco íntegra, pues perquè per una banda perquè hi ha molta informació i per una altra banda pues perquè trobem que és més guai fer com feia la companya la setmana passada, doncs llegir un text i després pues opinar o analitzar-lo o inclús fotre cullerada partint, jo que sé, aportar dades, informació, el que sigui, crear debat, vale? Llavors avui llegirem un parell de textos, un d'aquesta publicació i un altre que no és d'aquesta publicació, però que estan una mica relacionats. Aquí diu lo següent. Diu, ¿por qué el feminismo no puede ser una lucha parcial? Vale, vamos para allá. Sapigueu, per això, que aquest articlet està estret del periòdic Antisistema, el número 21, vale? Que també és una altra publicació d'aquesta mena, que està molt interessant. Sí, me cago en Déu, truquen al telèfon, perdona un segon, eh?
Ja sabeu que estem en les zones, eh? En les zones de la Barcelona que lluita, que estem a la revolució.
Han penjat. Animem a la gent que ens truca a tornar a intentar-ho i de mentre pues, començarem a llegir, a fer la lectura d'aquest text. Diu, ¿por qué el feminismo no puede ser una lucha parcial? He conocido a muchas feministas que se mueven en los espacios libertarios en Barcelona, en centros sociales ocupados, colectivos, librerías y bibliotecas anarquistas, asambleas en las que no he observado un compromiso libertario que vaya más allá de la asunción por inercia de ciertas herramientas como la autogestión, la ocupación de edificios y casas arrebatados a la especulación inmobiliaria y su defensa, el asamblearismo, que recuerdo, porque demasiado a menudo y lamentablemente muchas veces se olvida por puro desconocimiento, es una forma de organización anarquista y no exclusivamente, pero no la única ni en muchos casos la mejor, a ultranza y para de contar. Bueno, también he conocido a muchos y a muchas anarquistas en Barcelona que no tienen ni el más mínimo compromiso político en la lucha antipatriarcal y sin embargo, inexplicablemente, sostienen una fuerte implicación en la lucha contra el Estado. Para mí desde hace un tiempo la lucha feminista y el anarquismo son inextricables, se alimentan y se conforman la una al otro como si se tratara de dos siameses que comparten pulmones, que se necesitan el uno al otro para sobrevivir. A ver, digas alguna cosa que tendré el teléfono, por favor.
Vale, yo bueno, que estem aquí, estem esperant la trucada i ara es posarà aquesta persona en onda i compartim tots junts. Si volen ser els masclistes, pues hi ha que donar-los canya. O sigui, és fastidós, un masclista és com un fatxa, ser el mateix. És intentar des d'una posició dominant aprofitar-se dels altres. Jo tinc aquí un poema que aprofitaré, que és curtet, mentre parlo el company Òscar. És molt divertit. Aquest és un poema que vaig escriure una vegada que vaig estar en una ocupa que era allò al carrer Asturià, que es diu la Cantitella. Vinga, ja està? Pues vinga, ara passem al... No ho diré més tard. Ara passem al company que està en la onda.
Vale. Bona
nit.
Hola, bona nit.
Bona nit.
Sí, bona nit.
Què tal, com estem?
Bé.
Molt bé, què diu?
Bé, tu vols... preguntes?
Vinga.
Sí, a veure, de cas aquest del motí de 2005.
Del motí del 2005?
Sí, bueno, en cas que el motí se va dir el 2005.
A la presó de Quatre Camins?
Sí, a Quatre Camins.
Ahà.
Llavors, se pregunta, hi ha presos que topen causes antigues, a veure si tenen passes noves, primer que complir les antigues per complir les noves o...?
Sí, sí, sí. El codi penal és molt estricte amb això, si no m'equivoco.
Sí.
Primer s'ha de complir una condemna i un cop s'acaba es comença a comptar la següent.
Aquesta és bé.
Per això es denuncia de vegades això de la cadena coberta, la cadena perpètua encoberta, perdó.
Sí.
Pues perquè la gent pues, està dins del talego, va complint, li toquen permisos, no li donen, li foten partes inventats i d'aquesta manera els hi van traient la possibilitat d'accedir als permisos o a la llibertat condicional, i així trobem pues, casos d'aquests de persones que porten 20 i pico anys al talego, fruit d'aquesta bogeria.
Així que aquests que estan complint totes tenen que complir primer les antigues i després les...
No, exacte.
Les altres, no? Així que són de refundició o no? S'assisteix?
El tema de la refundició també és una altra qüestió. És una altra qüestió. El que passa que amb això el que diuen és la triple de la major, una cosa així.
Sí, a veure, jo tinc.
Llavors consisteix en agafar totes les condemnes.
Sí.
I si sumen més de no sé quants anys, es pot agafar sumar el triple de la major condena.
Sí.
I normalment són menys anys del total de totes les condemnes, llavors fer aquesta refundició de condemnes.
Ja.
Que se'n diu. I em sembla que n'hi ha alguna altra, diguéssim, es contempla alguna altra possibilitat més, però ara mateix de memòria no te la sé explicar.
Sí. Llavors això que va posar PP, això, o què? Diu poder complir les antigues després de les noves?
No, si no m'equivoco, això ja ve del Codi Penal antic, eh?
Del Codi Penal franquista?
Sí.
Ah.
Bueno, i el que passa que això pues, s'ha anat endurint progressivament, no?
Sí.
Coses com, per exemple, el que hem parlat altres vegades, no? Allò de que si no es paga el que s'anomena responsabilitat civil subsidiària, pues la persona no pot accedir als permisos ni a la llibertat condicional. I això abans, amb el Codi Penal antic, això, tu et podies declarar insolvent i llavors, bueno, pues ja està, si no tenies recursos econòmics, quan et tocava, entre cometes, estem parlant en la teoria, quan et tocava el moment d'accedir a la condicional, a permisos, etc., bueno, pues et concedia i per la calle perquè no tens pasta. Ara, si no tens pasta per pagar la responsabilitat civil, o sigui, la multa amb la que et carreguen també, pues et quedes a dintre del talego fins a l'últim dia. I això, aquest tipus de reformes pues, s'han anat fent des de aleshores cap aquí. Sí, el PP té molta responsabilitat, però el Partit Socialista, Esquerra Republicana, el PNV, sí. Convergència i sus punyeteros muertos també tenen la mateixa responsabilitat perquè ningú s'ha plantat. Bueno, jo que sé, entrar en aquest terreny ja seria una mica, per mi, personalment, seria una mica perdre el temps. Jo, per mi, tots són iguals. Els que hi ha en política professional, per mi, sí. Són tots iguals. Són una colla de venuts, una colla de trepes que només que estan fent de cortina de fum dels grans interessos de les immobiliàries, de les multinacionals, dels militars, de l'església i de tota aquesta xusma, i ja està. I llavors seguir-los el joc en aquests, dir que un és millor que l'altre és pitjor, bueno, jo què sé, alguns ho fan, vull dir, hi ha anècdotes pitjors, saps? Però totes són dolentes, no?
Llavors, que si no pagues, si no tens recursos, tens cap de persona.
Ah, exactament, això. En síntesi, sí, aquesta és la qüestió. Aquesta és la qüestió.
I creiem que té aquest ordre al barri, si tens calés, aquesta és tota la persona. Posarà el colobat, però si tens calés, res.
Clar, si no tens pasta...
Pues... Ara, el negoci de presons.
Claro, això és una altra part del negoci de les presons, perquè que a ningú se li oblidi que aquest, amb el que tu dius, els economats són aquestes minitendes, aquests colmaditos que n'hi ha a dintre de les presons,
sí.
Vale, en els que les persones preses pues, tenen la possibilitat d'adquirir una pila de productes, molts d'ells que es poden entrar també des de fora per paqueteria, per familiars o gent, sí. Amiga, etc., però alguns d'ells no es poden aconseguir, o sigui, no els deixen entrar així com així, no? I llavors es veuen amb l'obligació de pillar-los. I estic parlant de coses molt quotidianes, perquè si no m'equivoco, no, tu com a persona presa no pots tindre una cafetera dins de la teva cel·la i els teus familiars i col·legues entrar-te un quilo de cafè de Colòmbia d'este que està que te cagues, no? I fer-te allà a la cel·la. Això no està permès. Llavors has d'anar a pillar-te el cafè allà a l'economat, no? Llavors hi ha coses així que són... I bueno, però la qüestió està en que els preus són cars, vale? No és una cosa econòmica a l'abast de qualsevol butxaca, no?
Sí.
Llavors aquí està fet el negoci. I llavors molts dels productes que es venen a l'economat, per no dir tots, vale? Són aportats per empreses que s'enriqueixen del sistema penitenciari, així de clar, vale? Algunes d'elles pues, perquè venen allà gràcies a que tenen contractes fets amb la Direcció General de Presons i tal, per això, perquè els seus productes es venguin a dintre de la presó, que, bueno, pues, que és un negoci molt lucratiu. D'altres pues, perquè es beneficien en el sentit de que part del material que després fan servir per les seves produccions està fabricat a dins de les presons, i, bueno, i així és una llarga llista d'empreses que, bueno, que es beneficien per A, per B o per C de l'existència de les presons.
Así no, y la señora pregunta ahora, si es pues, que he puesto dos años a la persona, toda la alma va a su lado, dice yo le digo, si es que he puesto dos años a la persona hasta el español.
Uau, tio, això la veritat és que...
Molt difícil
saber-ho, perquè a més de tant en tant surten casos d'aquests raros, tio, com el cas d'un home que no me'n recordo com
s'ha dit.
Aquest és el que no va comentar, el Manuel Pinteño. El Manuel Pinteño em sembla que es denuncia que porta, no sé si són 34 anys al Talego. Un tio que no té cap delicte de sang, que també és un home que estava involucrat en tema de robatoris a bancs i coses d'aquestes, que mai va fer mal entre cometes a ningú, eh? Vull dir, mai va matar ningú, va disparar ningú, sinó que anava allà a robar la calés, delictes o digueu com vulguis, no, robatoris, robava pasta i s'acabó, i la robava en els bancs, no la robava a la iaia de turno o a l'abuela de turno o a la persona de turno del carrer, que podia ser com ella mateixa, sinó que s'acabava amb els bancs amb una arma, apuntava a qui fos allà i ella donava la pasta que hi ha a la caixa, se l'emportava, no? Pues aquest tio, si no m'equivoco, porta 34 anys al Talego, perquè resulta pues, que, com ella ha denunciat, en el seu moment va ser víctima d'un xantatge a l'època del Partit Socialista, i ho dic així amb aquestes sigles pues, més que res perquè és l'època de la Guerra Bruta, amb el tema del GAL, etc. Doncs resulta que va ser víctima d'un xantatge al qual no va accedir per part de membres d'aquests del GAL, en el que li demanaven que, bueno, que li fes mal a una altra persona presa que hi havia a la mateixa presó, que era de l'organització armada ETA, vale? I que llavors aquests tios se'l volien treure de sobre d'aquesta manera, no? Llavors després de si ell hagués accedit al xantatge, no? Imaginem-nos, doncs la seva tasca era, la seva missió era a dins de la presó matar en aquell pres de la ETA, vale? Si l'hagués matat, doncs després a nivell públic es podria haver venut la moto de qualsevol manera, de que bueno, ajuste de cuentas, o que sigui, qualsevol història, es podria haver inventat l'excusa perfecta per treure-li tota la càrrega política, sobretot de terrorisme d'estat, no? Tota la càrrega política de terrorisme d'estat, vale? Òbviament aquest home pues, no va accedir al xantatge i llavors li van dir que el pagaria car, vale? I de fet pues, això és el que està passant. Amb el temps li van tornar a proposar un altre segon xantatge, recordant-li pues, que com que no havia accedit en el primer pues, li estava passant el que li estava passant, i el tio es va tornar a negar i tornem a estar així, no? Llavors aquest tio està amb la situació en la que està. Jo ara mateix és el cas que de memòria conec més extrem, en el sentit de que porta molts anys a la presó per una cosa que jo que sé, tio, pues que en el fons jo no contemplo amb els ulls, no sé com dir-ho. Si algú té una necessitat del tipus que sigui a nivell material, pues que se'n vagi allà on ja calés, no? I jo que sé, tio, si la gent que es dedica a fotre furs d'aquests al carrer, a robar altra gent, no?, al carrer i coses d'aquestes, pues, jo que sé, tingués la sang freda o tingués el valor d'enganxar i anar-se'n al banc a robar com ha fet aquest home, pues jo trobo, jo cantaria. Segurament la quantitat de policia que hi hauria pel carrer seria molt més elevada que, que hi ha ara, ara mateix, no? Però jo que sé, tio, què hem de perdre? Què tenim a perdre en una situació així? No sé, jo en certa manera m'ho miro amb respecte i amb un grau d'admiració, perquè jo ara mateix no seria capaç de fer-ho, però no sé, aquesta és la meva postura, vale? Llavors trobo que és molt bèstia el que li està passant a aquest home, que és molt descarat, que ell mateix ja s'ha atrevit a denunciar-ho, perquè òbviament durant molts anys va estar cagat de por i no va obrir la boca sobre aquest tema, doncs pensant que li farien alguna cosa amb ell o li farien alguna cosa amb la seva família.
Sí.
I aquí està el tio, doncs, aguantant el tipus allà dintre, sabent que el que li està passant és ni més ni menys que una venjança, vale? Que és el que dèiem en programes anteriors, que el tema de la justícia com a venjança, doncs aquí es veu molt clarament, no?, com l'han enganxat i estan abusant de la seva situació de poder, doncs, per perjudicar-lo, tio.
I també com la Caselles.
Exacte, com l'Amadeu Caselles. En el cas de l'Amadeu Caselles, doncs el punt que més els hi fastidia és que és un tio que mai s'ha callat la boca, que sempre que ha vist alguna injustícia contra ell o contra qualsevol dels que estaran allà amb ell, doncs el tio ho ha escrit, com fa a la Gràcia, no? Escritura automàtica de la Gràcia, no? La seva poesia així incisiva, doncs a l'Amadeu, des de dins del Taleu, doncs fa alguna cosa semblant, vale? Jo no dic que l'estil sigui el mateix, però sí que l'objectiu és el mateix. O sigui, jo veig això amb els meus propis ulls, doncs jo ho escric.
Sí.
Un ho expressa d'una manera, l'altre de l'altra, i això és el que al sistema no li agrada, tant dins com a fora no li agrada, la llibertat d'expressió, que per això també estem en una ràdio lliure.
Sí.
Vale? I a la Mareu Caselles, doncs en aquest cas, fa ús de la seva llibertat d'expressió per denunciar totes i cada una de les malifetes d'aquest sistema, totes i cada una de les injustícies.
Sí.
I bueno, malauradament, a dins del Tarego, amb una persona que tingui les ganes de fer-ho i tingui el coratge de tirar-ho endavant, li és, entre cometes, fàcil i tot, perquè és que tu només que agafis el reglament penitenciari o la llei penitenciària i te'l miris una mica de la baix,
sí,
i estiguis dins del Tarego i cada dia es deu estar infraccionant, infringint no sé quants articles d'allà dintre per ells mateixos, perquè si al carrer es passen pel forro les seves pròpies normes, a dins del Tarego, on se suposa que són los amos i senyores, pues encara ho fan amb més descaro, tio, saps? Amb més impunitat. Llavors, bueno, pues aquest home s'ha dedicat a denunciar tota aquesta misèria d'allà dintre, i llavors això no li perdonen, tio. Això no li perdonen perquè, com hem dit altres vegades, el sistema no té la capacitat de fer-se autocrítica, vale? La possibilitat d'agafar i corregir els teus errors i aprendre els teus errors, que és algo típica i característicament humà, el sistema no ho practica. Llavors, d'aquesta manera, com que no practica, mai reconeixerà els seus propis errors, no pot suportar i no perdonarà mai algú que denunciï els seus errors, vale? I nosaltres ho estem fent des de la ràdio lliure, però la Mareu ho fa des de dins de la presó, igual que molta altra gent, eh? Igual que podríem parlar del Mumia Bujamal o quantitat d'altres presos, no? Per exemple, o la gent dels MUF, o com podria ser la gent d'Acció Directa, etc. I aquí a l'estat espanyol hi ha molta altra gent també, vale? Llavors això és el que li passa a l'Amadeu. No li perdonen, tio, diuen, este va de listo, pues este se las va a comer todas con patatas. I això ho fan, pues bueno, pues en plan guerra bruta, el que dèiem, la guerra bruta de sempre, a dins del Taleu, clar, amb la virtut de que a l'estar dins de la presó, pues estàs tu a nivell personal més indefens, perquè no tens llibertat de moviments, vale? Al mateix temps, de cara en fora, pues, n'hi ha l'armatisme dels murs, de les presons i dels barrots, pues, que fan que la informació surti amb comptagotes, que cada passa costi molt d'esforç, des de fora cap a dintre i des de dintre cap a fora, que moltes vegades tota aquesta mala influència de la merda d'aquest sistema penitenciari, pues, creï també discrepàncies a l'exterior a l'hora d'organitzar-se per denunciar les coses, per lluitar, per solidaritzar-se amb la gent.
Sí.
I bueno, pues això permet que vagin passant els dies i una persona que ha d'estar al carrer d'acord amb les seves pròpies lleis encara estigui a la presó. I aquesta és la mocuda. I a la Manuel Casellas no porta tants anys com el Manuel Pintoño, però em porta un grapat també, i li toca estar al carrer també. I bueno, això és com una mena de pozo sin fondo, company, aquí podríem anar tocant casos i casos i casos i tindrem-nos aquí moltes hores.
I els foros tenen un plan de fer més presons, perquè ara se ve que no tenen bastants i volen fer més. Se ve que el negoci, és un dels negocis que més futur té, segons ells.
Sí, fa les dues a dir que feien presons.
Sí.
Ah, sí, claro.
Sí, igual que hi ha alguns negoci que ara estan com de capa caiguda i que no tenen futur, que sí. Crec que de les persones és el de l'as.
Claro.
Sí? És el de l'as, tenir esclaus.
Ai.
Bueno, pues...
no sé si volies afegir alguna cosa.
No, ja està.
Pues moltíssimes gràcies per trucar.
Heu de anar a l'entrada, no?
Sí, ens veiem la setmana que ve.
D'acord.
Vale, en persona, i bueno, pues a la resta també animar-vos a trucar igual que fa aquest company.
Sí.
I això, agraït a la trucada i animar-te quan tornis a trucar en els propers programes, vale?
Sí.
Vinga, una abraçada i salut.
Moltes gràcies per trucar.
Sí.
Salut.
Molt bé, pues aquí ha quedat la intervenció telefònica, que bueno, vaya tela porque vaya tema, ¿no? Podríem estar hores i hores ja amb el tema aquest. Però bueno, si et sembla, acabem de llegir l'article
sí,
continuamos, ¿no? Estàvem amb el ¿por qué el feminismo no puede ser una lucha parcial? Havíem llegit aquest principi d'article que la companya pues, parlava de les feministes que havia conegut i dels feministes que havia conegut i com li meravellava que sense cap mena de compromís amb la lluita antipatriarcal es posicionessin amb una forta implicació en contra de l'Estat, etc. Llavors començava a explicar el que era el seu sentit. Diu, para mí desde hace un tiempo la lucha feminista y el anarquismo son inextricables. Se alimentan y se conforman la una al otro como si se tratara de dos siameses que comparten pulmones, que se necesitan el uno al otro para sobrevivir. Esta imagen llegó a mí tras el estudio y el conocimiento a través de relaciones con mujeres feministas del Estado español que militaron en el feminismo de la segunda ola, el que en nuestro territorio abarca tardíamente desde las primeras jornadas catalanas de la dona del 1976 hasta, podríamos decir, la creación y consolidación del feminismo institucional encarnado en el Instituto de la Mujer, el Instituto Català de la Dona, aquí en el país, en los países catalanes. Y estuve hablando con ellas de los errores cometidos por aquellas, nuestras madres, tías, maestras y profesoras, doctoras, libreras, amigas, a menudo y en cierto modo incómodo y conflictuado referentes. He odiado mucho a estas mujeres por haber dejado que el Estado usurpara el enorme potencial de su lucha, por haberse neutralizado, haberse dejado comprar a cambio de un minúsculo e infecto pedacito del pastel del poder que todo lo vuelve inerte. Pero no nos equivoquemos, nadie les ha usurpado nada. Ellas, en esa época, hablaban de derechos, de libertades, de cuotas. Ellas hablaban de partidos políticos, de transición democrática, de democracia, de paridad, de igualdad. Eran, en su mayoría, reformistas, por decirlo llanamente. No pretendían la abolición del Estado, creían en el poder de jueces y policías a quienes demandaban una justicia y una protección más acorde con sus necesidades. Valerie Solana era una loca para ellas, ya lo habían dicho sus compañeras de NOW en Estados Unidos. Eran pacifistas y profundamente, en su mayoría, incluso entre las lesbianas, heteronormativas, a menudo homófobas. Una de ellas, antes de una entrevista, me dijo, si eres lesbiana, no hace falta que me hagas la entrevista, ya te puedes ir. Y las lesbianas me decían, es que había cosas más urgentes que tratar antes que el lesbianismo. Aspiraban a tener los mismos derechos que los heterosexuales y lo han conseguido. Un aplauso para ellas. El divorcio, el derecho al aborto, aunque muy acotado, acotadísimo, y parece últimamente que hasta esto es demasiado para el Estado. Un instituto de la mujer, extensión en forma de institutos a todas las comunidades autónomas, una ley sobre violencia de género, el matrimonio homosexual tras la ley de unión de parejas de hecho, la adopción, la ley de dependencia, etcétera. La culminación de un programa de institucionalización del feminismo que hace 30 años que se desarrolla. Y la pregunta dirigida a mi madre, ¿es esto lo que queríais? ¿Con esto basta? Podría parecer que es muy difícil ser feminista hoy en día y desarrollar tu activismo en este estado de las cosas. Yo diría que ser feminista, igualitarista y creer en la democracia es sinónimo de poder. Diría que ser feminista de la diferencia es partirte de risa al contemplar a dónde ha llevado el igualitarismo. Diría que ahora, más que nunca, cobra sentido ser feminista y anarquista si es que hemos aprendido la lección, si es que somos capaces de hacerlo. ¿Cómo se explica, sino que aún a pesar de todas estas medidas de género, 2 de cada 3 mujeres hayan sido violadas al menos una vez en su vida, y esto incluye a las jóvenes, que en lo que va de años 66 mujeres hayan sido asesinadas por sus compañeros, que las prisiones de mujeres sean 1001 veces más terribles que las de los hombres, lo señala Amadeu Casellas, un hombre, en su último comunicado, que sistemáticamente nos torturen en los hospitales cuando vamos allí a parir, etcétera? En mi opinión, el patriarcado goza de una salud excelente. ¿Significa simplemente que queda aún mucho por hacer, es decir, por reformar? Para mí la lección es otra. La lección es que el Estado se funda en el patriarcado igual que en el capital o en el racismo. Es necesario para su perpetuación y, por lo tanto, es absurdo creer que él mismo va a hacerlo desaparecer. Sería como cercenarse un brazo o una pierna. El Estado es una entidad orgánica, parecida a un ser vivo, con sus órganos, subsistemas, que hacen posible su existencia. Si alguno de los aparatos básicos falla, por ejemplo el digestivo o el respiratorio, todo el sistema corre peligro. Pero que sea una entidad orgánica no significa que sea una torre de naipes. Que quitemos una de las cartas no garantiza que caiga la torre entera, y como he dicho antes, en el caso del Estado no creo que sea posible. Por ejemplo, no es posible eliminar las cárceles y dejar todo lo demás tal y como está. El mismo funcionamiento y entramado del objeto lo impide. Para abolir las cárceles es necesario destruir el sistema en su totalidad. Para barrer la primacía del hombre blanco es necesario arrancar de raíz todo lo demás. Para acabar con el patriarcado es necesario abatir al resto del cuerpo. Cutting up, picadillo, como diría Solanas, al resto de sus órganos, y así sucesivamente. Cuando entendamos esta lección que nos han legado nuestras madres, la siguiente revelación vendrá por sí misma. Si no afrontamos así la lucha antipatriarcal, y como he señalado, todas las demás luchas que pretendan golpear con violencia lo establecido, abolirlo desde sus cimientos, si no la evidenciamos en su interconexión con el resto de órganos que conforman la entidad, le estaremos haciendo el trabajo sucio al patriarcado, ayudándolo a crear ese clima de progreso o paulatina mejora que es tan importante para su supervivencia, y como buen ilusionista que es, que siempre ha sido un lobo con aspecto de abuelita. Por eso no entiendo el feminismo sin raíz anárquica. Incurrirá en los mismos errores que el feminismo que nos precede, y justamente ahora que no tenemos tiempo que perder. Tampoco entiendo el anarquismo sin un compromiso antipatriarcal. Simplemente no me lo creo. Y ahí está lo que digo, la Valentina Ripani, que veiem que està estret al periòdic Antisistema número 21, i que aquest diari en veu alta pues, també reprodueix aquí, pues, perquè toca directament el tema del número de l'article aquest, no? De l'article d'aquest diari. Ja estic aquí un poc espesso, penya. Bueno, deia que podríem xerrar un altre article.
Sí.
No sé si voleu que ho fem així a pinyon i després fem una mica de latillo, o punxem una mica de música i després...
No sé, una miqueta de música.
No, portem una pila d'estona aquí. Llavors, com que... Me cago
en... Bueno, tenim una trucada. Mentre fa la trucada, vaig llegir una miqueta aquí, que abans us he dit.
Hola, Rana.
Y digo, luego las personas son cerdos. Por supuesto, también las instituciones humanas son pocillas, o granjas de cerdos, o mataderos de cerdos. Pero ¿por qué desde luego? El por qué, desde luego, es el propio curso de la historia. Los cerdos se revuelven en el lodo como nosotros, con el mismo placer con que nosotros nos revolcamos en el lodo ecológico de los desagües y escombreras rurales y urbanas. A menudo los cerdos destruyen a su prole, pero también nosotros hacemos lo mismo con nuestros métodos humanoides más retorcidos. Ambos modos de sujeto descuidado del canibalismo gratuito son hasta aquí muy similares. Venga, tenemos una trucadeta. Venga.
Buenas noches. Buenas noches.
Salud.
Salud.
Salud, anarquía.
Salud, buenas noches.
Bueno, lo que está leyendo la carta que está leyendo es muy bonita, ¿no? Me parece que es acto de facilitación entre el feminismo y masculino, ¿no? Si nos damos cuenta, son contaminaciones de la misma jerarquía eclesiástica, ¿no? Los poderes fácticos y todo, ¿no? No es verdad, porque lo que más me indigna a veces es que nos llevamos tantos años contaminados de ciertos acondicionamientos por intereses de los poderes fácticos, ¿no? Y mientras estamos así, no evolucionamos para arriba, ¿no? Porque nos enfrentamos unos con otros, nosotros con otros. No es verdad, porque uno queda muy anticlérica. Llegó escrito, dice, los curas son como micrófonos negros, tan funestos para la humanidad, como los gérmenes de la tuberculosis. Y tenía razón, porque yo siendo anticlerical luego se volvió superclerical, porque vio que sin la religión no podía gobernar, y era Mussolini. Entonces, te das cuenta que hoy en día, este fue en 1919, hoy en día estamos en el 2009, y el otro día va un cuño oscura, violadores, que había gente de estas todavía, que es una pena, porque más o menos lo que decía esta chica en la carta, ¿no? Contaminada de unas creencias inciertas, que protegían a esos malvados, que habían violado a niños, y encima el pueblo salía a protegerlo. Digo, hombre, que por uno a lo mejor, como habéis estado hablando, el Casella, el otro, por mucho menos daño causado, y se tiran un montón de años, y unos señores que le salen 21 años y resulta que están 3 o 4 en la cárcel solamente, que han violado a niñas y a personas, hombre, siendo educadores, que es indignante, porque si soy yo a lo mejor un ignorante masón, estoy más arraigado a la naturaleza, que la naturaleza sin pulimiento es bruta. Pero ellos, se supone que la educación es para refinamiento y crecer como persona, ser humano, entonces como hay esa malvacidad, ¿no? Y si miramos también, hablando de terrorismo, es que acaso la Iglesia Católica no ha sido la más terrorista desde 1183, que creó el decreto de la Inquisición. Es que nos tiramos siglos y siglos con unas instituciones arcaicas, podridas, y encima viene San Juan y seguimos, viene Navidad y seguimos, viene, y hablando de libertad, pues, estamos todos contaminados, estamos manchados. Y a veces uno que más o menos piensa un poquito así, fuera de eso, la misma familia no te creas tu enemigo, porque como no tienen inquietudes por buscar qué somos, de dónde venimos y cómo hemos sido programados para que sigamos este juego comediante, o como queramos llamarle. Porque, hombre, lo que no puede ser que estemos 20 siglos, 2000 años, 2000 y pico años, con la misma comedia. Yo, ahí es donde veo el mal, que tenemos problemas laborales, problemas sociales, problemas de injusticia, problemas de desigualdad. Pues claro, mira, el patrimonio más grande es una institución que nunca trabajó, que siempre saqueó a los pueblos, y está muy adherida, los dos poderes fácticos, iglesia y militarismo, siempre unida. Hombre, y entonces nosotros todavía pedimos más policías, más ejército, y hombre, yo creo que tenemos una tara mental. Una tara mental, no podemos estar a favor de la guerra si primero no estamos en contra de no fabricar armamentos muy sofisticados para destruir. Primero tenemos que estar en el armamento y después tendrá la paz. Pero es que somos incoherentes, ¿no? Yo creo que a veces me indigno, porque digo, yo no sé, todo aquello que las instituciones le interesa, participamos miles y miles y miles de personas. Y otras cosas, en contra de las mismas instituciones, que son los enemigos, bien, falta de unos salarios más elevados, perdiendo mejoras laborales que se han luchado a través de nuestros abuelos, nuestros antepasados. Un abrazo y salud para todos.
Muchas gracias.
Salud.
Y que vaya bien. Bueno, ahí ha quedat aquesta aportació també al debat. Dèiem de fer una mica de música.
Sí, acabo això, vale,
exacte, acaba de llegir.
Sí, tiene que ver con lo que estem parlant i con lo que ha parlat el company, ¿no? La pareja paterna convencional de la burguesía es a la vez el supercerdo bisexual y una enorme factoría de tocino. Es muestra es su ambigüedad central. Quienes escapan a través de una salida de urgencia disfrazados de trabajadores suelen acabar en un gran depósito porcino, en la prisión o en otro matadero. Unos pocos, con esfuerzo y dolores enormes, se las arreglan para vivirse y llegar a la salud. Y esos sanos inevitablemente llevan a cuestas un fardo profético. En cuanto al resto, finalmente caemos en un barrizal que es lo suficientemente profundo para como enterrarnos, o nos arreglamos para que nos frían y conviertan en tocino bien tostadito en el horno crematorio, calentando de paso los pies o las pezuñas de nuestros parientes. Seguro que no es una casualidad el apelativo de cerdos que los jóvenes de Barcelona aplican a la policía y a sus colaboradores, psiquiatras y falsas autoridades en general. El cerdo es una precisa identificación. La otra frase, fornicador de tu madre, tiene un sentido más ambiguo, porque puede significar tanto una limitación de la propia sexualidad a la madre como la liberación del tabú del incesto. A pesar de su canibalismo, el cerdo es el animal más insinuante del mundo desde el punto de vista anal genital. Levanta el agujero de su culo con su protuberante labio inferior anal, ofreciendo el primero que pasa. Quizá debamos reconocer a esa bestialidad que se nos ofrece. Si queremos dejar de ser unas bestias para con los otros, debemos dejar de ser esa bestia extraña que avanza hacia Belén para nacer de nuevo, como describe Yeats en su poema, que expresa su teoría cónica o engañadora de la historia. Quizá podamos volvernos no falsos mesías, sino auténticos profetas, dejando de chismorrear para emitir verdaderos mensajes, como el que estás diciendo tú hoy del antipatriarcado. Que ese es el mensaje que si queremos ser anarquistas tenemos que llevar también.
Ahí estem. Molt bé, pues, per mantenir els ànims alts en la línia de tot això que estem xerrant, i sobretot pues amb la moraleja, per alliberar-nos i treure'ns tota aquesta merda, per als tios deixar de ser tan masclistes, que encara tenim massa masclisme a sobre, i per les noies pues, per seguir endavant amb la lluita també, punxarem un temilla que es diu l'estat de les coses per bueno, refrescar la memòria sobre lo que tenemos por ahí. Venga, fins ara.
Thank you.
esa canción que sonaba me ha recordado viejos tiempos, porque ahora estamos viviendo de nuevo, porque se ve que hay uno que es de la ETA que no sabe dónde está desde hace 3 meses o 2 meses y medio. De Planistía y la gente como de la izquierda Berzale dice, le preguntan al Estado francés y al Estado español dónde está, y el ministro del Interior dice que había ido con dinero y que ha desaparecido, que era una cosa muy común entre los etarras, que se ven cuando tienen dinero se van. Pero claro, como antes he hablado de Gal y las cosas que hacían, pues todavía no sabemos, ¿no?, lo que ha ocurrido con este hombre. Hace 2 meses y medio que nadie sabe dónde está. Y puedo leer un trozo de Antipsiquiatría de David Cooper que dice: las familias tienen que ver con lo interior y con lo exterior, tienen que ver con la vida o la muerte o la adhesión inmemoniosa. Una forma muy corriente de actuar de las estructuras familiares internalizadas, no comprendidas solo de modo fragmentario, son las manifestaciones políticas en las que el grupo organizador está desprovisto de este tipo de visión de la realidad que está en ellos mismos. Es desde el caso de manifestantes que resultan individuos innecesariamente porque proyectan sobre la policía sin saber los aspectos negativos punitivos poderosos de sus padres. Ello origina un ataque desde la retaguardia, ya que solo se defienden del policía que está ahí fuera, sino también del ataque interno del policía que está en sus cabezas. Las gentes más vulnerables a estos ataques bilaterales suelen ser olfateadas por los policías y jueces, y es significativo que esos manifestantes que reciben los golpes más duros sean también quienes reciben las sentencias más severas de los tribunales. No es necesario decir que el objetivo revolucionario queda olvidado. Si debemos seguir considerando la paranoia como un estado enfermizo, lo es en este sentido. Creo que el único lugar donde se puede hallar como problema social es en las mentes de los policías, de los administradores de la ley y el consenso de los políticos de los países imperialistas. Estos desgraciados personas materializan los superhéroes proyectados por todos nosotros hasta el punto de la internalización de las partes autopunitivas de nuestras mentes, los desposeen de todo tipo de existencia humana propia. Cualquier compasión que nosotros sintamos por ellos no debe embotar la efectividad de la fuerza de nuestra cólera frente a la persecución real que sin saberlo encarnan y que se dirige contra el tercer mundo dividido en Asia, África y América, y contra el no reconocido ni autorreconocedor tercer mundo que vive en el corazón del primer mundo. Más adelante definiré ese secreto tercer mundo, por el momento basta con decir que es negro, sea cual sea su color real, hippie, y que se orienta hacia la toma local del poder en fábricas, universidades y escuelas. Está desprovisto no de educación, sino por la educación, vulnera las leyes contra los estupefacientes y muchas veces se sale con la suya, y sabe cómo quemar los automóviles y hacer bombas que hacen a veces funcionar. Con frecuencia se ve degradado por un diagnóstico de omnipotencia infantil, según sugirió un colega psiquiatra al referirse a los guardias rojos de la revolución cultural. La cuestión palpitante es, sin embargo, si esa supuesta categoría psicopatológica podrá ahora eludir los diagnósticos amateur de la familia y de algunos de sus colegas psiquiátricos. Todos ellos están imbuidos de la aterrada arqueología de los perros guardianes de la burguesía, que querrían eludir toda realidad como los falderos. Si aquellos individuos estigmatizados de esa manera consiguen evitar tal posibilidad invalidadora, quizá descubran cómo utilizar de un modo social revolucionario sus aberraciones, en vez de dejarse degradar por una neurosis privada que siempre refuerza el sistema y se embarca con él en juegos interminables y sin alegría. A través de esas consideraciones se comienza a oír la nota grave resonante de una posibilidad que se afirma a sí misma, quizá adelantada, pero sin duda alarmante en sus intenciones: la posibilidad de la desestructuración de la familia a partir de una comprensión profunda de la destructividad de esa institución. Una desestructuración que será radical precisamente porque finalmente lleva hacia ella y porque exige una revolución en la sociedad global. Ahora es necesario que hagamos una diferenciación de modo permanente entre formas y posibilidades pre- y postrevolucionarias. En términos concretos, lo único que podemos hacer en un contexto pre-revolucionario reside en proponer algunos prototipos aislados que solo se desarrollan socialmente de modo masivo dentro de un contexto post-revolucionario. Bueno, esto es lo que dice el David Cooper en un libro que se llama Producciones Antipsiquiatría de la muerte de la familia. Y este hombre habla de cómo el sistema puede hacer que de una neurosis se convierta como una cosa privada y encima realimentemos al sistema. Cuando de esa aberración podríamos sacar una energía que lo desestructurara y realmente atacara al sistema, porque como explicaba, de los perros de la policía, los paranoicos, estos, los políticos, que esos sí que realmente son paranoicos, solo tienes que ver cómo va armado un policía, si no es paranoico, ¿no? ¿Tú te has fijado en lo que llevan?
Moltes coses.
Todas son de...
Todas son elements per fer mal.
Sí, ¿no?
Elements per fer mal.
Sí, es como quan son de... es de tipología enfermiza, ¿no? Porque es... Pero si... armas, porras, pistolas, yo te acuerdas aquello que sacaban del Cubotán, ¿no?
Sí.
Cosas, probaban una pistola de esas que tienen y es como un rayo, ¿no?
Descarga eléctrica.
Bueno, es algo, y todo esto sale de las mentes estas enfermas, ¿no? Que...
Està claríssim. Si vols, a cuento d'això, podem llegir un mini comunicat sí. que ens convoca amb una manifestació per aquest cap de setmana, perquè va en la mateixa línia. Diu, manifestació antirepressiva pel dissabte 27 de juny, o sigui aquest dissabte, penya, a les 12 de del migdia, al Forat de la Vergonya, a Barcelona. Diu, un cop més ens veiem obligades a sortir al carrer amb la necessitat de pressionar els que governen i denunciar els seus intents de fer callar les veus dissidents d'aquest sistema. Així com donar suport a tants i tants col·lectius que continuen lluitant per un canvi real a les seves vides. Veïns i veïnes que són exclosos pels macroprojectes urbanístics agressius. Treballadors i treballadores en lluita per millores als seus llocs de treball. Estudiantes contra la privatització de l'ensenyament, etc. Dia a dia ens trobem amb diferents intents de fer desaparèixer aquestes lluites. Són les múltiples cares que conformen una única estratègia repressiva. Alguns dels mecanismes que més sovint trobem són 1. Els intents d'instaurar la por a través de les actuacions dels cossos repressius policials. 2. La manipulació de la informació pels mitjans de desinformació en un intent de mostrar els botxins com a víctimes i desacreditant les lluites col·lectives. 3. La utilització de les diferents legislacions per enfortir les persecucions penals de la dissidència. 4. Finalment, la presó, com a mitjà últim per segrestar les veus de totes aquelles persones que no tenen cabuda al seu món. Per això continuarem lluitant de totes les maneres que considerem oportunes per exigir l'absolució i retirada de càrrecs a casos com les detingudes al Forat de la Vergonya, les encausades en les cremades de fotografies del rei, els bosseros represaliats, la Núria Pòrtoles, les desobedients a les penes multa, les resistents al Pla Caufec, l'Alfons Anticubotant, els estudiants expedientats contra el Pla Bolonya, detingudes per solidaritzar-se amb la revolta grega, etc. Alhora també volem fer especial menció a totes aquelles persones que encara resten preses i no han deixat de denunciar i de lluitar des de dintre dels murs. Persones com l'Amadeu, el Joaquín o el Manuel Pinteño, que els volen mantenir empresonats tot i haver complert les seves condemnes. Persones com el Franqui, que va ser amonestat per donar suport públicament a l'Amadeu a la seva anterior vaga de fam. Persones com el Zígor, la Laura, el Diego i la resta de presos polítics catalans. Per tots i totes elles, aquí estem, per la llibertat i contra la repressió. I aquí ens demanen màxima difusió d'aquesta convocatòria a la que us animem a participar, sobretot si sou persones sensibles amb tot això que estem tractant. Repetim, aquest dissabte 27 de juny a les 12 del migdia al Forat de la Vergonya, penya. Pues perquè ja fa temps que s'estan passant i pues està molt bé això que llegies tu. I una mica amb la línia aquesta de la família, encara que una mica de rasqui, però sobretot amb el tema aquest del feminisme que xerrava abans, també m'agradaria llegir un altre articlet que tenim per aquí, que diu abajo la falocracia, i jo l'enllaçaria amb això que has llegit tu, sí. Perquè aquest text que estàs llegint tu del David Cooper té uns quants anys, que sí?
Sí.
Això...
És un final dels 60, principis dels 70, és aquella experiència d'antipsiquiatria que va prosperar en Londres, i van experimentar molt, aquella gent, o sigui, feien espais en què la gent els llamaven centros de cèl·lules de resistència revolucionàries combatives. Llavors eren espais en què havia un puesto i la gent podia menjar junts,
si los que se murían se medicaban, los que no, no, si las personas entraban y surtían con bulía, tampoco se hacían asambleas, pero no ni, no una grande, sino que allí en Multado igual habían dos o tres asambleas diferentes, allí se movía, se surtía, y no había normas ni de ello, ¿no? Igual había gente que igual estaba allí haciendo un curso para ver cómo se feían los coches molotov, o otros estaban parlant pues, de anticoncepción, ¿sabes? O las cosas eran espontáneas, más o menos, pues algo como han vivido aquí 11-90 con las ocupas, con una diferenciación en algunos matices, pero era a que te experimentara amb la libertad, ¿no?
Clar que sí. Molt bé, pues ja veiem que experimentar amb la llibertat dona molt bones coses, ¿no?
Sí, sí.
Una de les que tenim per aquí, dèiem, el text aquest Abajo la falocracia, pues és una cosa que ens arriba també de finals dels 70, d'una revista que es deia Jo Blanco, i també és una dona que escriu sobre coses, bueno, ja diu el títol, ¿no? Abajo la falocracia.
Sí.
Jo sóc d'aquells que diu que els polítics professionals d'avui en dia són uns falòcrates perquè els agraden les porres. Tots i cadascun d'ells, tio, volen policia i més policia i més policia, no? Però bueno, en aquest cas el tema diu lo següent. Diu, bueno, cal dir que aquest text està escrit poc després de que hi haguessin unes suposades eleccions democràtiques, i llavors fa referència al tema. Diu, una vez más la historia ha pasado por nuestro lado y ni se ha enterado de que existe. Me refiero a las elecciones que según algunos nos iban a llevar a la democracia y que según algunas, solo algunas, por desgracia de nosotras, lo único que hicieron fue permitir que los partidos nos utilizaran. Repito aquí otra vez más que ni las izquierdas ni las derechas tienen en cuenta a la mujer, que tanto la derecha como la izquierda como el llamado centro son de un machismo escalofriante. Si durante todo el tiempo con que nos bombardearon el cerebro, ya de por sí maltrecho, con la propaganda electoral hubiésemos agudizado el sentido crítico, no hubiera sido difícil percatarse de que siempre que se dirigían a las mujeres era con pactismos, reformas, oportunismos, medias tintas nada claras y montones de demagogia. Cuando los liderillos de cada partido se les preguntaba por cuestiones candentes que atañen directamente la vida o la sexualidad de las mujeres, siempre contestaban a media luz, siempre con miedo de quedar mal ante los otros machos. Hubo un partido, el Partido Trabajador Español, que se ha montado a la descarada el ala femenina, las asociaciones democráticas de la mujer, aunque según la provincia cambia, en Barcelona tomó el nombre de Asociación Catalana de la Dona. Bueno, pues las niñas de este Partido Trabajador, dirigidas siempre por los machitos de turno de su partido y siempre siguiendo las directrices que este les marca, han llegado a pedir hasta la legalización de la prostitución, algo que está en el mundo por el simple hecho de la existencia de la familia y como consecuencia de ella. Y en vez de pedir la desaparición de dicha célula castrante y opresora, aún más para la mujer que para el hombre, puesto que la utiliza como simple productora de bienes de uso, las del PT nos la reforman. Ahora resulta que según la mayor parte de partidos de izquierda que abogan por la familia proletaria, las mujeres nos dejaremos seguir violando por los obreros, porque por mucho obrero que haya, nosotras siempre seremos las obreras suyas, al menos si seguimos por el camino de las reformas. Por tanto, si las mujeres en bloque, el 52% del electorado, no nos hubiésemos negado a votar, conscientes de que se nos está utilizando por la demagogia de todos los colores, quizá los partidos se hubieran dado cuenta de que somos personas, seres igualitarios al hombre, seres que no tenemos los mismos derechos, seres oprimidos en función de nuestro sexo. Por eso la izquierda y la derecha quieren seguir con la mística al uso, la demagogia al uso y las técnicas al uso para que la ideología dominante siga ejerciendo y nosotras sigamos en el lugar que la sociedad machista nos ha designado. No olvidemos que solo luchando nosotras solas podremos salir de semejante situación. No olvidemos que la izquierda es machista, que el feminismo no cuenta y que en definitiva todos son iguales. I amb aquesta part del text estic totalment d'acord. La veritat, em sento molt identificat, encara que sóc un tio, però bueno. Llavors parla d'uns fets que van succeir en aquell any d'aleshores, no?, amb el tema del festival de teatre del Grec. Diu, un festival que no fue feminista, el del Griego, que li diuen aquí. El pasado 28 de mayo tuvo lugar en el Teatro Griego de Barcelona una pretendida fiesta feminista organizada por la Coordinadora Feminista de Barcelona. Alzo mi voz contra la utilización del feminismo, una vez más, por mujeres que dicen ser feministas. En estos momentos, la tal coordinadora está en manos de unos intereses de partido muy determinados. Ya se sabe que donde el SUC mete mano, ni hay feminismo, ni hay nada. Sectarismo y demagogia, la que se quiera. Y digo el SUC y no otros partidos, que para mí, al fin y al cabo, todos son iguales, porque es precisamente este el que tiene copado por medio de sus militantes hembras la coordinadora. Es el que corta el bacalao para su propio beneficio. Yo de ellas no diría que hago feminismo, diría que me muevo por intereses concretos de los que mi partido y mis líderes hombre me mandan. Y volviendo al Festival del Griego, quiero denunciar que las cantantes no utilizaron temas propiamente feministas, que el público en su mayoría no utilizó la crítica contra tales actuaciones y que para colofón final la actuación de un grupo de teatro pidiendo la legalización de la prostitución fue sencillamente una provocación hacia las mujeres que luchan por un feminismo auténtico, por un feminismo que conlleva una liberación radical, no una reforma pactista y en definitiva reaccionaria. Aquí también está guay el fet sí. Anecdòtic, històric, i ja per últim un apartat que diu alternatives feministes, la llibreria de les dones, això és com també una dada històrica perquè segueix en funcionament. Diu, el passado 14 de mayo una idea revolucionària se hizo realidad, una librería feminista abrió sus puertas, y digo revolucionaria por lo que de innovación tiene. Un grupo de mujeres concienciadas tomaron la iniciativa de abrir un local donde se vendan libros exclusivamente para mujeres, donde el poder machista que todo lo impregna esté ausente y donde las mujeres puedan no solo comprar, sino reunirse a gusto, charlar, citarse, luchar por sus exclusivos intereses y potenciar sus obras. En fin, la conjunción de cosas que siempre les han estado negadas, porque los libros, portaestandarte de la cultura, han sido siempre patriarcales, machistas, y porque ya es hora de que nosotras agarremos lo que es nuestro por los cuernos y luchemos contra viento y marea. La librería de las donas nos espera. Facilitemos su tarea ayudando, ya sea con direcciones, con bibliografías, con ideas y con lo que sea, para que la cultura de las mujeres sea desenterrada de los siglos de inanición a que los hombres la han sometido. Y ens acaba informant que la llibreria de les dones ja aleshores, i avui en dia també, estava i està al carrer Lladó número 10 de Barcelona, molt a propet de la plaça dels Àngels, allà a la sortida del metro de Jaume I, entre la plaça dels Àngels i la plaça Sant Jaume. I bueno, doncs aquí queda això una mica en relació amb tot el que estem xerrant del paper de la família com a un dels elements
castradors,
no? D'aquesta societat patriarcal, no? En el que bueno, doncs s'organitzen les coses a través d'uns rols en els que bueno, sempre s'eternitzarà el paper de la submissió, doncs, per part de la dona i per part de les filles i per part dels fills, mentre siguin fills, ja quan creixin com a homes adults podran sotmetre, no?
Sí.
A qui sigui, no? I al mateix temps, doncs, com aquesta cèl·lula familiar sotmesa també al poder de l'Estat, no? Aquesta falocràcia de la policia i dels polítics i de les empreses, etc., no? I de l'Església també, no? Que l'Església té un paper molt, molt important aquí, i no ens n'oblidem de vosaltres, que aquesta penya que porteu sotana sou molt mala gent, que ja ho he dit abans el company que trucava, de que després aneu tocant, fotent mà i violant i agredint a les criatures i violant-les, i encara quan se us tira per cara perquè s'ha descobert el tema, agafeu i feu muts i a la gàbia, com per exemple me'n recordo d'ara un article que he llegit fa uns dies, no? En els que ens informa de que en l'any 1944 un personatge de l'Església anunciava al Vaticà tota la bogeria que estava passant al camp d'Auschwitz i tota aquella massacre que estaven fent els nazis, i encara avui en dia les l'Església té els pebrots de dir que no, que es van enterar després, que no ho sabien, que aquells documents van arribar.
Però si me sembla que el que és papà era...
Singer.
Sí, era el guarda de Jaume. Era menys que hi ha corrent unes fotos d'ell. De... Em sembla que els nazis tenien com unes joventudes hitlerianes. I corrent unes fotos que era, era...
Estaba ya ficado.
Sí.
Manda huevos.
O sí, que bueno, se iban a enterar, ¿no?
Familia, la iglesia nos lleva al huerto de Peña, que sí. No sé, que cada escudo me la se va a hacer, tiri que pa'n vulgui, pero a mí eso m'olora molt, molt malament, ¿eh?
Bueno, mira, lo que hablabas de los nens y la familia, ¿no? Porque yo avui anava fent footing allí on visc, i bueno, aquella que vas, jo vaig molt poquet a poquet quan corro i te vas enterant de converses que com vas passant al costat, i llavors anava una mare i una filla, no? Llavors la filla me deia a la mare: jo me casaré con un multimillonario.
Toma,
¿sabes? Perquè així ho podré fer, clar, perquè el patriarcado també se perpetua i se consolida, perquè moltes dones també...
Home, són intoxicades per sí. Aquesta...
Ja sé, per ignorància o bueno, perquè aspiren a ser com homes, no? De poder, no?
Bueno,
se transformen...
Jo opino aquí hi ha també el factor educacional, eh?
Sí.
Perquè bueno, tu de criu, quan t'ensenyen una cosa, sí. Pues, després costa molt de treure-te-la de sobre i expulsar-la, eh?
Mira, per això és el que diu el Cooper sobre els nens, no?
Uh-huh.
Però ara és suficient con decir, con todo como, con todo, cada niño es un artista. Un visionario, un revolucionario, al menos de forma germinal, mientras el tormento escolar no haya comenzado. ¿Cómo recobrar esa potencialidad perdida? ¿Cómo desandar lo andado desde el juego del foso? Verdaderamente lúdico, que inventa sus propias reglas autónomas, hasta la conducta social frívola, es decir, normal, que juega con juegos ya reglamentados. En cuarto lugar, la familia deposita en el niño un elaborado sistema de tabús. Y ello se lleva a cabo como la enseñanza de controles sociales mediante la implantación de la culpa, la espada de Damocles que descenderá sobre la cabeza de quienes antepongan sus elecciones personales y sus experiencias propias a las prescritas por su familia y la sociedad. Si alguien pierde la cabeza de manera que desobedece esas prescripciones, lo cual es bastante poético, que lo decapiten. Es el complejo de castración. O sigui, tots nens i nenes, quan són petits, tenim una potencialitat de ser creatius, poetes, d'allò, no? I clar, això pues, no pot ser, no? Llavors tenen que venir la culpa i ha de venir el que siguin persones normals, no? I que el sistema se perpetue.
Ara m'has fet recordar una cosa que llegeixo aquests últims dies, un llibre que recomanem també a la seva lectura, sí. Que es diu La por a la llibertat, de l'Eric Fromm.
Sí.
Vale? Hi ha un moment en què el tio parla de com se'ns fiquen a dintre, sí. Coses que el dia de demà ens perjudiquen, no? I va, en relació amb això, el tio explica de que a l'autoengany, no? Autoengany perquè, bueno, però d'alguna manera la societat, la família, l'educació ens obliga cap aquí. Diu, si li preguntem a una criatura si li agrada anar a l'escola, segurament respondrà que sí perquè és el que pretenem que respongui.
Clar.
I pot ser que li agradi anar a l'escola, però cada dia, no, hi haurà moments en què preferirà anar a jugar o anar a banyar-se o quedar-se dormint, no?
Sí, sobretot si s'hi veu.
Ah, per exemple, no? Sí. Llavors el tio fa servir aquest cas per il·lustrar pues, com una criatura ja comença a aquest factor de castració, no? A reprimir-se ja de ben petita perquè amb el sistema en el que el seu entorn, no, diguéssim, el que s'espera d'ella és que estigui contenta d'anar a l'escola, no? I el seu entorn no contempla aquesta possibilitat de que un dia pues, li vingui més de gust de quedar-se dormint, o un altre dia de llegir un llibre, un altre dia d'anar a jugar al parc, o un altre dia d'anar en bicicleta, o el que sigui, no? Llavors això és aquest principi de castració, no? Llavors també parla de com això es va desenvolupant amb el temps fins a arribar al punt de que ja quan som persones adultes, no, ens hem reprimit tantes vegades que ja no, diguéssim, no som conscients de quin era el nostre punt originari, sí. El que parla aquí, no, de la potencialitat de què dius, aquesta sí. Potencialitat se'ns ha quedat perduda, no? La tenim enterrada entre diverses repressions i castracions que ens han fotut, no? Llavors com que una de les tasques consistiria en això, no? Aquest aquesta, diguéssim, aquesta manera d'evolucionar que ens llegeixes tu del Cooper, sí, i que il·lustrem això de l'Eric Fromm i tal, no? Això és característic del, del sistema patriarcal.
Sí, clar.
I això, malauradament, malauradament, perquè... ens agradi més o menys, afecta a tot Déu, eh? O sigui, ens afecta a tot Déu.
Fes la jerarquització.
Ens afecta a les dones, ens afecta als homes. Ens afecta a les dones de família rica i als homes de família rica, i a les dones de família pobra i als homes de família pobra, perquè fins i tot els ricachons que es pensen que estan orquestant tot això són víctimes d'aquesta misèria també, perquè en el fons tampoc estan fent el que volen fer, perquè també els han reprimit i han sigut castrats des de petits, i al final són totes víctimes de tota aquesta misèria, no? Llavors això aquí està una jugada interessant per mi, no? Que moltes vegades tendim a culpabilitzar de les coses a l'Estat i a los políticos i a no sé què. No, no, perdona, aquí el problema és que este sistema no sirve para nadie, para nadie, ni para ellas mismas sirve, ni para ellos mismos sirve, porque ellos mismos son víctimas de ese propio sistema, porque son reprimits de merda, y son personas que no son famosas, que no, no poden saborejar l'estar contentes i satisfetes de si mateixes, no?
Bueno, sempre estan tan bé com el por, no? Solo tens que veure com viuen, no? Això, l'exemple es veu molt bé com que estàs explicant del que el sistema aquest és que no serveix ni pels rics com l'estat d'Israel,
per exemple,
diguéssim, serien la gent més rica, no? I creuen que estar els seus fills allà posant-los caretes antigues, posant-los un d'allò, no? Deien que cuidado, que saps? Sempre con la por, no? O sigui, i al final tens coses que tampoc ni les podran disfrutar, perquè jo no sé, a vegades penso, si jo tingués que viure així, mereix la pena?
Vaja, ja te digo.
Penso jo, no? Con aquesta por, no? D'allò, no? Però clar, és que entrem en el patriarcat, no? Que estem parlant, no? Jo me suposo, no? El que jo assimilo, no? Que és una persona que exerce una autoritat ahí, reprimim els altres, i al final pues, arriba un punt que deu estar estressat, no? Tot el que no sigui entendre la vida com a compartir, no? Hi ha un tros allà en la pel·lícula del Saco i Vacenti, que el Vacenti, el Saco escriu una carta al seu fill, perquè la llegi quan el matin, i llavors li diu, no? Que la vida solo es vida si comparteixes, no? Saps? O sigui, el grato és compartir, no reprimir, no? No, no, a la mida que tu deixes a l'altre ser, ets tu, no? A la mida que tu a l'altre estàs negant ser, doncs bueno, portaràs un uniforme molt maco, no? Els trenes sortiran a l'hora, tot estava molt ben ordenat, no era un paper a terra, però una merda, tio.
Però s'ha muermazo com una catalana, tio.
Tu la veus com van acabar.
Per cert, ara m'has recordat que vull fer una convocatòria, penya, d'aquí dos dissabtes, amb un puesto que és un centre social ocupat que es diu Casa Alfin, que està al carrer Pomaret número 80 i pico, ara no sé ben bé, però que és pel barri de Sarrià. Tenim una festa que organitzen unes companyes de la Ràdio Bronca, les companyes del programa Rebel de Sin Sombra, que fan així tipus festa d'aniversari, perquè són així de guapes, i bueno, pues a la festa hi haurà una mica d'espectacle i una mica d'activitats així lúdico-festives, i que esteu totes convidades, que bueno, que serà per l'autogestió, doncs, de la Ràdio Bronca en aquest cas, i que m'has fet recordar, perquè ja ho tenia al tarro per fer-ho, dir-ho en algun moment, però ara al parlar dels uniformes, perquè deien que un dels lemes de la convocatòria seria deja el uniforme en casa y ven como quieras. Una mica d'aquest plan, no?
Bueno, sempre que parlem dels uniformes me recordo dels escombriades de la ciutat de Barcelona dels anys 30, va, que van fer una vaga per no posar-se l'uniforme. Volien escombrar sense l'uniforme, no?
Sí,
va, va,
que sí.
Bueno, i per què, per el que estem parlant, que abans parlàvem de les comunitats aquestes de Londres, i que llegia un tros, i de pas els oients també, perquè és molt, molt significatiu. Diu, dado que les comunidades a les que me refiero han sido escritas en diversas publicaciones, voy a limitarme a enumerar ciertos principios de su organización, o mejor dicho, de su antiorganización. En primer lugar, no hay diagnosis psiquiátrica, y por lo tanto, no será el primer paso de la invalidación de las personas. El significado real de la diagnosis, en términos socialmente efectivos, es atravesar con una espada el corazón de la gnosis. Es el asesinato de la posibilidad de conocer al otro, realizado mediante el desplazamiento de la realidad de la persona al limbo de la pseudo-objetividad social. Tachar a alguien de esquizofrénico, paranoico, psicópata, perverso sexual, drogadicto, alcohólico, es como dirigir los cohetes portadores de misiles contra determinada ciudad. Pasado un tiempo, después de olvidarse un poco de ello, el acto de apretar el botón se convierte en algo indiferente. La bomba es acción que actúa sobre sí misma para negarse. Luego, aunque su origen ha quedado activamente perdido, sus resultados son una devastación real de mentes y cuerpos. El que no se recurra a la falsa categorización de las personas en esas comunidades está precondicionado por la desjerarquización del grupo. Hay un progresivo e inmediato quebrantamiento del sistema binario de papeles médico o enfermera versus paciente, de los que forman parte de ellos, y se les trasladara a una estructura institucional del hospital psiquiátrico, se les llamaría psiquiatras, a otros se les llamaría pacientes. En las comunidades, sin embargo, son tan solo personas, parte de las cuales están más en contacto con la cambiante realidad del grupo y con los cambios que se producen en cada uno de sus miembros. Pero las gentes con ese carisma de conocimiento en su contexto convencional podrían ser los pacientes. En resumen, las comunidades son lugares para ser y no para ser tratado. Y ser es desplegar la actividad y vida, renegar de la falsa pasividad de ser tratado o cualquiera que sea su sentido de ser manipulado por los otros. El centro positivo de la experiencia de la comunidad, sin embargo, es la garantía de que siempre alguien nos acompaña en nuestro viaje hacia y a través de nuestro sí mismo. Esta garantía, para volver al lenguaje burgués contra sí mismo, no sale de una gran empresa industrial con prestigio, activo debidamente declarado en la sección financiera de The Times, sino que es una promesa implícita formulada por uno o varios individuos a otros. Si hemos de pasar por experiencias lo suficientemente profundas de desintegración y posterior reintegración personal, de estructuración y reestructuración de los propios patrones de vida, necesitamos la promesa de que alguna otra persona dotada de suficiente neutralidad, es decir, desprovista de motivos para actuar egoísticamente, estará a nuestro lado atentamente durante toda la experiencia. Nos hace falta una persona que no se sienta obligada a interponerse compulsivamente, alguien que deje ser a los demás. Más allá de esto, la comunidad antipsiquiátrica se rige por los principios de cualquier otra comuna. Por ejemplo, la dialéctica entre la soledad y el estar con otras personas, que realiza su propia síntesis en la actividad de ir y venir, y una síntesis que podríamos reproducir imaginativamente mediante la imagen de una persona que en medio de la multitud, televisada a los espectadores de un partido de tenis de Buño, no gira la cabeza ni a la derecha ni a la izquierda, sino que mira ante sí, hacia el marcador, porque allí es donde después de todo se juega el partido. Bueno, pues un poco explica, ¿no?, como la esencia de lo que eran aquellas comunidades de antipsiquiátricas que se hacían en Londres, ¿no?, que eran muy rompedoras, ¿no?, porque se negaba la diagnosis, ¿no?, curioso, ¿no?, como lo que quiere decir diagnosis, ¿no?, como lo describe, ¿no?, es clavar una espada en el corazón de la gnosis. La gnosis es como el conocimiento, ¿no? Tu vas a hablar,
Sí, ara estava pensant en quina definició posaria, però no sabria explicar-ho. Explica-ho tu.
Sí, no, bueno, jo tampoc sé molt, no? Però el que més me crida l'atenció d'això és el no etiquetar a les persones, el no diagnosticar-les, no?
Això m'ha agradat molt, la veritat.
No posar-les un cartell i tu ets això, no?
Exacte.
I hòstia, que si ja té... És, clar, era un... Bueno, el llibre explica més coses. Aquest llibre es diu La mort de la família, és el David Cooper, i entre moltes publicacions, una és Producciones Antipsiquiatria, que és una, diguéssim, una edició artesana feta de fotocòpies, perquè els llibres ara estan un poc oblidats, i llavors pues, explica una altra edició totalment diferent de la... de lo que seria lo, la psiquiatria, no?
Bé, està clar que en aquest cas això ens ofereix moltíssima llum per tot el tema que estem tractant,
sí.
Perquè o sea, no ens oblidem mai que tot això que estem tractant del patriarcat, el que dèiem de la repressió, el sotmetre's al mateix temps mentre ets sotmès, tal, tot això es composa de relacions.
Sí.
I aquí està tocant, quan parla d'això, està tocant un tema molt central i molt bàsic amb el tema de les relacions, i és d'entrada no fer judicis,
sí.
no etiqueta l'altre. Això, el fet de no diagnosticar, no fer aquesta diagnosi, el que està fent és permetre un espai de llibertat total en la relació sense que estigui condicionada per prejudicis ni històries d'aquestes, que al cap i a la fi els prejudicis són precisament la merda del patriarcat, no? La merda que portem a dintre, perquè quan estem en aquest estat pur, no, de la infància no castrada i tal, els prejudicis no acostumen a estar amb les criatures.
Els sentiments, que és el que fixes, un nen s'enfada amb tu i després, i a vegades me passa, no? Sí. Jo m'estic mirant i algun tinc una mica de resistència, i ell no. I les nens i nenes, ells estan parlant com si no hagués passat res, no? No tenen aquest que s'entén de guardar-se una feta aquesta, te la, saps?
I això no vol dir que se n'oblidin.
No,
vull dir que al mateix temps aquest els permet aprendre ràpid, no?
Sí.
D'una forma sana, no?
Sí.
Això de la diagnosi, doncs, ho he relacionat per això, perquè com que el fill i el cap, tota aquesta sèrie de coses es mou per relacions, el fet de poder permetre aquest punt de relació sense aquests prejudicis, sense aquests ressentiments, aquestes històries, no? Sense fer aquesta diagnosi, això permet un tipus de relació que s'aproxima bastant a aquest punt de la potencialitat infantil. No?
Sí.
I aquesta història jo trobo que és molt important, com per meditar-la una mica, no? A veure de quina manera ens relacionem en el dia a dia, en el nostre entorn, diguéssim, afectiu, amistós, inclús parlant de termes familiars, en l'entorn laboral, saps, etcètera.
Però clar, si la forma de relacionar-nos és este tipus de comuna, en el qual la fabricació no té sentit, la família tampoc, i la gent és a deixar-se ser, pues llavors les empreses d'aquestes que parla del que surt en la cotització de la bolsa del Financial Times, pues serien la quiera, perquè llavors no necessitaríem aquestes coses, no?
Exacte.
I llavors, pues clar, és que clar, seria el que parlava la que tu has dit al principi, la noia aquella que no puc separar anarquisme del feminisme, és com dos o tres meses com el pulmó, perquè clar, és anar a destruir la civilització com està feta, no? Diguéssim, a destruir la màquina governativa, perquè també quan llegia, no?, de los policías, de los polítics, saps? O sigui, s'han deshumanitzat, ja no són humans, no? O sigui, ja no tenen sentiments humans, no? O sigui, també es parla, no?, quan està explicant de començar a diagnosticar, i al final és com quan apretes la bomba, no? O sigui, ja no, este esquizofrénico, este no sé què, no? O sigui, és una part de l'engranatge, no?, de que està funcionant, te donen igual, o tornen insensibles, no? Sí. Com la gent que està a les presons, no?, que està ahí veient a l'altra persona, no?, i en vez de deixar-la, no sé, no?, ara ens explicaran que cortaven totes les comunicacions allà a Madeu, no?, doncs les persones que fan això, ho m'ho explicava un dia que la Madeu li deia vosaltres que sois sàdicos, disfrutáis aquí a fer això, saps? O sigui, no tenen sensibilitat humana, no? S'han convertit en el repetir tot una sèrie de coses, no? Al final converteix com una rutina, no? I en qual ja no estàs veient a les altres com persones sujetes, no? Són objetos, saps? I com podria ser una cadira o un d'allò, no? I penso jo, que va quedar per ahí, no?
Sí, sí, a mi m'has tornat a fer pensar en el llibre de la por a la llibertat, perquè n'hi ha un moment en el que el tio explica que, bueno, pues, que diguéssim que tot això que estem parlant ell no ho fa servir, no, en plan el patriarcal tal i tal, però sí que parla de, diguéssim, de, dels càncers de la societat, no? I sí, parla de que l'origen de tots aquests càncers és el buit de les persones, no? Que tenen un buit intern, tenim un buit, no? Que això ho hem parlat moltes vegades, sí, no? Com l'aïllament en el que ens fot, ens imposa la societat, no?
Sí.
Doncs que és molt nociu, no? Doncs llavors aquest home parla de que aquest aïllament provoca, no, que les persones sentim un buit i el buit l'hem d'omplir de diferents maneres, no? I el tio parla de la relació sadomasoquista, no? Per una manera, per una banda, una manera d'omplir aquest buit seria tenir un objecte al que poder sotmetre,
sí,
vale? I aquí seria la qüestió sàdica, però al mateix temps com es dona també la relació masoquista per el fet de que tu sotmets en aquest objecte per sentir-te algo, però al mateix temps depens d'aquest objecte, perquè si aquest objecte diguéssim de l'usuari que ets, el mates, sí, el mates, et quedes sense objecte i tornes a quedar amb el buit.
Tu imagina't els psiquiatres sense malalts.
Ah, exactament. Els carcelers sense presos. I els militars sense guerres. I policies sense porres i pistoles i hòsties. I els polítics professionals sense la possibilitat de fer totes aquestes borrades. Què passaria? Que se'ls acaba el xollo. Aquesta és la història. I la història masoquista és aquesta, no? Que al mateix temps això provoca, pues, el que estem parlant, no? Que el que és un sàdic a dins de la presó amb els presos a fora o a dins de la presó igualment està sotmès en el seu propi sistema, que és el que dèiem abans, sí, no? I te'n vas amb una relació jeràrquica cap amunt, sí, i tots estan pillats per alguna banda, no? I som objecte d'aquesta dinàmica sadomasoquista, no? I bueno, pues que val la pena analitzar-ho amb la calma i sobretot tindre en compte coses, sí, aquestes del David Cooper i companyia, i com no, poemes com els de la classe, tio.
Oye, jo hi ha portat també un del Severino, de Giovanni, ah, que és, era un elemento de, que va viure, era italià, sí, que ell vivia en vivia a Buenos Aires, i llavors era un home que posava bombes i el consulat de llavors havia el Mussolini i era molt actiu i entonces allí en Buenos Aires havia una polèmica molt fuerte de gente que estava com en contra d'ell. Uno de los que más estaba en contra d'ell va ser el Silesio, que després va venir aquí i se llamava de Santillán, que a través d'un periódico allí pues protestava porque entonces podían la policía reprimir y que los anarquistas no eran así y toda esta historia. Aparte del Severino de poner bombas, era un tipo que ponía otro tipo de bombas, porque él, aparte de tener una mujer con hijos, pues tenía un... y se llevaba bien con su mujer, pues se enamoró de una niña de 13 años, ¿no? Y entonces esto pues rompió todos los esquemas dentro del movimiento libertario en Buenos Aires. Y él tenía unos 27 años o así, y yo era algo se va a niña, pues si voy a hablar que lo pasa, si yo lo llevo después a eso, todo lo leí eso. Que tenim una trucada, no sé si ho vamos a passar o no. Jo estava parlant ara del Giovanni, del Severino, i este sempre me llama mucho l'atenció, más que la seva postura de poner las bombas, es la valentía que tuve de tener la relación con esta mujer que tenía 13 años, ¿no? Y todo lo que se vino encima, porque además era muy amigo de su mujer, muy amigo de su amante, y su amante era amiga de su mujer y todos y de su hermano, y no veían ningún problema en todo esto, y claro, para mí todo esto era como una transgresión muy fuerte. Y yo escribí este poema en honor de ellos, ¿no? De un libro que escribió uno que se llama Valle, y una vez vino a Barcelona a hablar, ¿no? Y yo me llevé un poco de desilusión porque venía invitado por aquello que leía el compañero antes del PSUC, por gente que ahora es de iniciativa, pero que antes era del PSUC, ¿no? Bueno, este está dedicado a Giovanni, ¿eh? Y digo cenar. Y dice: tengo fiebre en el cuerpo,
Bésame como yo te beso, contigo me viene la fuerza de crear tanto, tanto. Belleza, luz, rayo, fantasía, canto. Coloraciones, flores y amor, dulce canción del alma que no se cansa de pensar en ti. Corramos siempre con el mismo fervor, con el mismo ritmo, sin tiempo, sin espera, en la muerte, por la vida, accionar, amando lo imposible, lo intangible, el amor. Fina mujer de 14 años, bella hija de la anarquía, mi gran amor, vence críticas, moral y cobardía. Oh dulce compañera mía, te beso por adelantado, te acaricio una y otra vez. Oh mi pequeña hada diablejo, que me hace hervir la sangre, que mi pensamiento se revele y mi carne muerda. Mi pequeña y bella hada, mi dulce diablillo que solo quiere jugar con su severino. Caín maldito, en un instante fugaz eterno contigo ahora y siempre al accionar, dando caminos libertarios a manos llenas. Accionar, amando lo imposible, lo intangible, el amor, accionar.
Ahí estamos. Bueno, a veure, Graci, pues amb aquest superpoema i també fent una petita referència perquè la trucada que teníem ens volia també aportar una mica més de llum al tema que estàvem xerrant. Ens recomanava una lectura que es diu El drama del niño dotado, que és una escritora que es diu Alice Miller, una dona alemana que altres vegades hem parlat aquí, que era una tia que, bueno, que es va dedicar a escriure i es dedica, espero, a escriure sobre qüestions de pedagogia, i el comentari que feia el company arrel d'aquesta lectura era en la línia que estàvem xerrant, com tots i totes estem sotmeses a algunes pautes educatives, sí, que són repressives, i feia servir l'exemple del rei, no? Deia, el rei també va estar en una escola internat i no sé què, i si tu llegeixes la seva biografia és molt trista, no? O sigui que hasta el propi rei, que se suposa que estaria ja no sé què, no sé quantes, no? Con sus privilegios i tal, pues també ha sigut víctima d'això, no? D'aquesta castració, d'aquesta repressió, i bueno, pues una mica en aquest sentit, no? Ja li he dit al company que com que ens quedaven 5 minuts, que jo el que li proposava era que en propers programes pues, seguim parlant del tema, eh? I una mica pues, amb la línia aquesta que portem també de fa mesos enrere de la guerra a la ignorància, pues, aquí seguim fomentant la lectura de bons llibres, ja sigui tipus artesano com el que has portat tu, però amb coses tan espectaculars com el que diu, no? Coses tan bones i ben parides, no? I bueno, pues, amb aquest poema teu també ens despedirem d'avui, i jo vull fer servir un tema de despedida que és una penya que es diuen Los Brioles, a la gent que li agrada el rock and roll i sobretot el rockabilly. Tenim una penya aquí del rotllo Do It Yourselves, d'un superben parida que s'ha mullat el cul amb ràdios lliures també, i punxarem un tema que es diu Una bala con tu nombre, i una mica el dediquem primera i d'entrada a nosaltres, vale? A totes nosaltres, perquè som així de guapes i volem ser lliures i estem revolucionades i continuem endavant amb la revolució, i de, també pues, per animar tota la gent que està pillant catxo, estiguin al front que estigui, ja sigui talego, ja sigui internat, ja sigui psiquiàtric, etc., ja ho diem sempre, la felicitat i l'estar contentes per nosaltres mateixes, tenir ganes de viure és el que ens dona la diferència, no? I és el millor boicot al feixisme, que són aquesta colla de trepes que són incapaços de ser felices per si mateixes, vale? I per últim, doncs, pel títol que porta, la volem dedicar una mica a tots aquests elements repressius, repressors, vale? Perquè bueno, doncs d'alguna manera, com deia la cançó de l'estado de les coses de los Cortatu, mi guitarra, com ho veus, mi guitarra no dispara, però sé d'on hi apunto, aunque no veas la bala, no? Pues en aquesta els diré que una bala com tu nombre, perquè en realitat és el que es mereixen, no? Metafòricament parlant, sí. No? Ja hem dit altres vegades que lo seu, lo òptim, lo correcte, lo just seria que es fessin a la d'aquí. Ara que no tenen pebrots, bueno, pues no es preocupin, ja els hi haurem de fotre nosaltres. Així que fins la setmana que ve, salut, bronca, pau, revolució, bon rotllo, amor, molt d'amor, eh? I anarquia i feminisme també.
Sí.
Vinga, salut.